Benvinguts al Fem Salut. Avui amb el doctor Carles Gaig, neuròleg de la unitat de la son de l'Hospital Clínic de Barcelona. Amb ell xerrarem una estona sobre la importància del dormir bé.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la sintonia que cada mes arriba puntualment a Ràdio Falset, tenim novament un nou espai del programa Fem Salut, un programa en què avui parlarem d'una cosa que amb tots els anys que portem en el nostre programa no hem parlat i que creiem que és de vital importància, potser no de vida o mort, però sí que dona molt de sí o té molta importància el fet de que ho fem bé. Es tracta de parlar de la son, de la importància que té en les nostres vides que dormim bé. I per fer-ho tenim al darrere dels nostres micros el doctor Carles Gaig. Ell és neuròleg de la unitat multidisciplinar de la son de l'Hospital Clínic i amb ell volem parlar una mica del que ells treballen justament en aquesta unitat. És a dir, volem parlar de la son. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Primer que res, ens agradaria que desgranéssim una mica quins beneficis i fins i tot perjudicis, és a dir, el fet de dormir o no dormir bé, pot tenir en el dia a dia d'una persona qualsevol.
Bé, dormir és una activitat important, que pues, hem de dedicar pues, 7-8 hores per al dia, de les 24 hores que té el dia, les hem de dedicar, i això ha sigut així, no d'ara, sinó pues, evolutivament, i els nostres avantpassats ja ho feien. El son és important pues, sobretot pues, per regenerar pues, el cos a nivell pues, metabòlic, també pues, a nivell pues, cerebral, per la plasticitat neuronal, també per consolidar memòries, però sobretot el que sabem és que dormir malament i dormir menys del que toca no és bo per la nostra salut, val? Per diversos aspectes, sobretot pues, si no dormim les hores que toquen, pues, el dia següent no ens trobem bé, ens notem cansats, amb somnolència, mentalment tampoc no rendim, no tenim la mateixa capacitat d'atenció ni de retenir la memòria, i tampoc per la nostra salut a la llarga. Quan això és algo pues, que es continu, hi ha estudis que suggereixen que aquelles persones que dormen menys del que tocaria de forma crònica tenen una major mortalitat, tenen més risc de determinats tipus de càncer o inclús d'algunes malalties cardiovasculars.
Sí, justament llegia l'altre dia que és un dels factors que sembla lligat en el fet d'un augment del risc de desenvolupar diabetis. No sé si ho vaig mirar bé.
També, correcte. Correcte, o sigui, dormir poc, no és bo, perquè el dia següent no ens trobarem pues, al 100% de les nostres facultats, i dos, la nostra salut a la llarga se'n ressentirà.
Uh-huh. Ara has apuntat que la mitjana de dormir d'una persona en condicions habituals tindria que estar al voltant de les 7-8 hores, però evidentment la vida és molt llarga, hi ha diferents etapes, i em consta, i em corregeixem si ho tinc mal entès, que evidentment necessitem més hores de dormir com més petit és el nadó o el nen. Uh-huh. I conforme va avançant la vida, a les darreries de la vida, és a dir, quan ja la persona ja és més gran, de vegades es dorm menys i possiblement no ens cal tant. No sé si és així ben bé.
Bueno, sí i no. És evidentment, els nadons necessiten dormir un munt d'hores, poden dormir 18-20 hores, i això pues, a mesura pues, que el nen es va fent gran, pues, cada vegada necessita menys. Quan arriba l'adolescència, vull dir, probablement pues, allà jo crec que necessitarien dormir 9 hores, el que passa és que la gran majoria d'adolescents no ho fan, tenen altres coses més interessants a fer. Però ja a partir de l'edat adulta jo crec que l'estàndard són pues, 8 hores, entre 7-8 hores, si pot ser 8 hores millor, i potser pues, amb la persona ja gran pues, no varia gaire, no? Potser pues, dorm mitja horeta menys, però és això.
Però potser sí, el que es diu és que no, és que no, potser, no, potser ho necessitarien, però potser el que passa és que potser no acaben dormint tant. de mitjana? Pues perquè la sensació de son pot ser, o de necessitar aquestes hores de dormir potser disminueix.
No necessàriament, eh? Vull dir,
depèn de cada persona.
Depèn de cada persona, i també és evident que amb l'edat també la percepció del que dormim pues, varia. No? Però jo crec que en línies generals, un cop aquella persona adulta sí que amb l'edat es tendeix a dormir menys, però tampoc no estem parlant d'un canvi tan significatiu com si ho comparem amb els nens i els adolescents.
Uh-huh. Parlem una mica de la son. Què és la son? Quines fases podem trobar des de que agafem, anem al llit, ens posem a llegir, fem una lectura, ens ve la son, i després hi ha tot un seguit de fases que diguéssim que ens porten a somiar, que ens porten una mica pues, a passar aquestes llargues 7 o 8 hores, perquè és el que diem, és gairebé un terç de la nostra vida que ens el passem dormint, si tot va bé. Aleshores, té diferents fases aquesta son. Explica'ns una mica com es desenvolupa.
És un terç de la vida, però no és una pèrdua de temps, no? Que a vegades la gent es pensa que dormir és perdre el temps, sinó és temps que és algú necessari per poder aprofitar bé la resta de les 16 hores que ens queden. Però bàsicament durant el son pues, hi ha diverses fases. Quan ens quedem adormits, bé, ens estem quedant relaxats i gairebé sense adonar-nos compte pues, anem baixant el nivell d'alerta mental i ens adormim pràcticament sense voler-ho, entrem en una fase de son superficial que a poc a poc pues, es va profunditzant amb el que es diu el son no REM. Es diu son no REM perquè pues, bàsicament no hi ha moviments oculars ràpids, a diferència de l'altra fase de son que tindrà més endavant, la fase REM que ja comentarem. I bàsicament és un estat on pues, hi ha molta inactivitat. L'activitat elèctrica cerebral, si es mira amb un electroencefalograma, està molt enlentida i pues, no hi ha cap tipus d'activitat. Els francesos, per exemple, pues, que també van començar a descriure molts aspectes del son, aquest son no REM, el van anomenar pues, el son tranquil, perquè no hi ha res. Quan portem entre uns 80-90 minuts en aquesta fase de son no REM, que cada cop es va fent més profund, de forma pues, bastant sobtada, passem a l'altra fase de son, que és la fase REM. Allà pues, ja tot canvia. Es diu fase REM perquè hi ha pues, moviments oculars ràpid, que en anglès són rapid eye movements, que d'aquí ve la paraula REM. L'electroencefalograma també canvia molt, està molt activat i s'assembla a l'electroencefalograma de quan estem desperts, i és en aquesta fase de son quan somiem, quan tenim els somnis més elaborats. No? Si ens desperten doncs en aquesta fase de son és doncs, quan som capaços de recordar que hem somiat. Aquesta fase pot durar 10-20 minuts i després doncs, tornem un altre cop a la fase REM. I al llarg de la nit
és com una oscil·lació.
Exacte, anem fent diversos cicles de son no REM i REM 4-5 vegades, val? Cada hora, hora i mitja.
De fet, ara em ve al cap que explicaves lo de l'electroencefalograma, de que sobretot i ara a la meva filla que li diu que fa algun electroencefalograma, ara potser no tant perquè és més grandeta i no sé si és que no té tanta importància en aquest sentit, però sempre fins quan era molt petita ens deien que no dormís perquè si podia dormir mentre estiguéssim fent-li la prova, suposo que per això que comentes, no? Per poder detectar amb més facilitat pues, les coses que cal detectar en un electroencefalograma.
Sí, també perquè amb un electroencefalograma també pues, va bé poder veure part de l'estat de vigília, pues, l'estat de son, que a vegades pot veure alteracions que quan estàs despert pues, no es veu. No? I també el no dormir és una maniobra facilitadora perquè aparegui pues, activitat epilèptica. Val? Per això molts cops els electroencefalogrames es diu de fer-los amb privació de son.
Uh-huh. És a dir, tenim fase REM, fase no REM, i això... A on desemboca tot plegat? Això dura les hores que dura? Entremig pot haver algun despertar? Pues, bueno,
pues, al llarg de la nit ens despertem moltes vegades. Vull dir, cada hora podem tenir 10-15 petits despertars que duren segons i que el que fem és canviar de postura, no? Estem boca amunt, ens posem de costat i no en som conscients, eh? Hi ha algun despertar una mica més llarg, val? Però un cop, pues, com si diguéssim, s'esgota la pressió de son, perquè ja s'han fet tots aquests cicles, pues, al cap d'unes 7-8 hores, pues, ja ens despertem, inclús de forma espontània, i pues, ja no tenim la necessitat de seguir dormint, no? I és quan, quan ens aixequem.
De fet, el nostre cos, que és molt intel·ligent, té el que s'anomena un rellotge biològic molt sovint. I fins i tot, si estem acostumats a despertar-nos habitualment a les 7 del matí, encara que sigui diumenge, de vegades, pues, i que podries dormir, pues, de vegades et despertes de manera automàtica, pues, perquè el teu cos diu, bé, aquí ja, fins aquí ja n'has tingut prou i ara ja toca aixecar-se, pues, perquè una mica entenc que és el rellotge biològic que tenim cadascú dintre nostre.
Tots tenim un rellotge intern en una part del cervell que es diu hipotàlam, i que es posa, que té, pues, el que en diem un ritme circadià i que va, pues, més o menys sincronitzat amb l'horari solar, no? I que és el que ens fa, o és un dels factors que fa que quan arribi la nit, pues, ens vinguin ganes de dormir, val? I quan arriba el matí i surt el sol, pues, ens vinguin ganes, pues, ja de despertar-nos, no? I estar més actius.
De tot plegat, si tot va bé, pues, dormim les hores, però malauradament, i d'aquí que tingui sentit la vostra unitat segurament, és que tots, d'una manera o d'una altra, amb més o menys força, pues, amb petit insomni. Potser, si és de manera puntual, pues, suposo que la importància és molt relativa, perquè tot ens pot passar, però això de vegades es pot convertir en una cosa ja més habitual i que potser té els seus perjudicis. Per exemple, una cosa que ens pot passar i que passa a molta gent, i segurament molts dels que ens estan escoltant, és que ens pot costar conciliar el son. Quina explicació té això? Hi ha alguna explicació que doni el fet o què podem fer una mica, pues, perquè sigui més fàcil conciliar el son? Jo havia sentit, per exemple, el got de llet calenta, el no fer exercici les hores prèvies, pues, per no activar massa el cos. No sé si hi ha alguna cosa més que puguem fer per intentar que sigui més fàcil conciliar la son.
Bueno, l'insomni, en primer lloc, no, jo crec que s'ha de dir que és un símptoma, no és una malaltia, no? I que poden haver-hi diverses causes o diversos motius pels quals aquella persona, pues, no, li costa dormir. El més habitual és l'insomni de conciliació, no? Aquella persona que va al llit i li costa agafar el son. Un punt inicial molt important és el que nosaltres diem tenir una bona higiene de son. Això vol dir, pues, alguns dels aspectes que tu has dit, no? Per exemple, pues, abans d'anar a dormir, no fer cap activitat física que, pues, ens activi, no? Vull dir, que ens posi, pues, al 100%, no? Si anem a jugar un partit de futbol i al cap d'una hora volem estar dormint, pues, serà complicat agafar el son. Altres coses que no recomanen, pues, és, pues, per exemple, evitar, pues, sopars copiosos, també, pues, evitar l'alcohol, no? A vegades, pues, hi ha gent que pensa que sí, que l'alcohol, pues, mira, doncs pot donar, pot facilitar, pues, agafar el son, però després el son és de mala qualitat i el trenca. Un altre mal costum molt extensa és, pues, per exemple, pues, llegir o mirar la televisió al llit esperant a que vingui el son. No és una bona estratègia. Normalment el que recomanem nosaltres és que, pues, bueno, que la gent, si vol llegir o mira la televisió, pues, molt bé, però que ho faci, pues, al sofà, a la sala d'estar, i que quan li entri el son, pues, ja se'n vagi cap al llit, però que no ho faci, pues, aquest tipus d'activitats en el llit, perquè el llit ha de ser algo que tu quan el vegis ho associis amb dormir, no ho associis amb llegir o mirar la televisió. No, tampoc, pues, altres coses, pues, que recomanen no prendre cafè, pues, per la tarda, si realment, pues, hi ha un problema d'insomni, evitar de fer
estem parlant de cafè, de te, de Coca-Cola, perquè totes aquestes
productes
persones, que porten estimulants.
I hi ha persones que potser són molt sensibles, no? I que només prenent, pues, un cafè, pues, a les 4 de la tarda, l'efecte aquest estimulant li dura per la nit. En persones que tenen aquesta sensibilitat, però el primer pas amb l'insomni jo crec que és això, és, pues, tenir una bona higiene de son.
Mm-hmm. I si la persona pues, va a dormir i a les 3, 4, 5 hores es desperta per algun motiu, va al lavabo, el que sigui, després de vegades hi ha gent que li costa conciliar el son novament. Hi ha alguna cosa que puguem fer per mirar de favorir? Hi ha gent que diu, pues no, t'has de ficar al llit, llavors has d'anar a sentar-te en un altre lloc fins que et torni a vindre la son,
no? Home, no, lògic és anar al llit, però una opció realment és si portes molta estona, més de 15-20 minuts, i no et ve el son, pues aixecar-te, sortir del llit i fer pues, alguna activitat relaxant, i quan torni el son, pues tornar-hi. Però a vegades també una cosa que pot costar és no preocupar-se, no? Pel fet de dir, pues, bueno, ara estic despert, no m'adormo, miro el rellotge, van passant
les hores... És com un cercle viciós.
Exacte, demà hauré d'anar a treballar, no hauré dormit, estaré fatal, i tot això va fent pues, una bola més grossa pues, que ens va posant nerviosos i angoixats, i en aquest estat pues, serà difícil acabar dormint. O sigui que a vegades el millor pues, és dir, pues, mira, aquesta nit pues, costa, pues ja demà ja no costarà, demà ja dormirem millor i no preocupar-se. I és així com a vegades arriba el son. El son no es busca, arriba sense adonar-nos.
De fet, moltes vegades, si ja hem dormit malament una nit, la següent solem dormir millor o bé.
Quan és un problema agut o puntual, sí. No? També molts cops el problema amb tot això és quan és un problema crònic.
Que es va repetint,
que aleshores pues, potser el més adequat és buscar una consulta mèdica.
De vegades també...
Com he dit abans, quina pot ser la causa, no?, d'aquest insomni, que com he dit abans, pues, l'insomni és un símptoma que pot tenir pues, diversos tipus i múltiples causes.
Hi ha alguna patologia que pugui tenir com a... Bueno, pensem en la depressió, per exemple... Totes les altres, o ansietat, moltes afectacions d'aquest estil poden tenir com a símptoma l'insomni, precisament.
Exacte.
N'hi ha d'altres, estic pensant en temes de tiroides o alguna altra patologia d'aquest estil que també puguin afavorir l'insomni.
Sí, el tiroides podria afavorir l'insomni, per exemple, el que són les apnees obstructives del son, si són molt freqüents i van trencant, pues, poden provocar pues, un despertar precoç i que aquella persona li costi agafar el son de nou. També el síndrome de les cames inquietes, val? Que és una sensació pues, de malestar, de neguit, de necessitat de moure les cames que ve cap a la nit, sobretot quan estem asseguts amb repòs, i que, pues, clar, si ens anem al llit i estem quiets i tenim aquesta molèstia, pues, això ens acaba dificultant pues, agafar el son.
O sigui, no? I això té alguna cosa a veure amb la... Per exemple, penso jo en la circulació de la sang? Per...
No té res a veure.
Eh?
No té res a veure. Això és més un problema neurològic d'alguns neurotransmissors d'alguna part del cervell que provoquen pues, aquesta inquietud, aquest malestar a les cames, que típicament ve a la nit, quan estem sense moure'ns, i que si ens aixequem i ens movem, pues, aquest malestar a les cames s'alivia. Però clar, això, si ho posem o ho portem al llit, pues, vull dir, pot dificultar en algunes persones de forma important pues, agafar el son.
I totes aquestes coses, diguéssim, que tenen alguna mena de tractament, ja sigui de teràpia,
sí,
per ajudar a millorar. Sí,
per exemple, pues, moltes d'aquestes coses pues, tenen tractaments específics, no? Vull dir, clar, si hi ha un problema d'ansietat i depressió, pues, serà important pues, corregir-ho amb l'ajuda d'un psiquiatre. Si hi ha pues, un problema de cames inquietes, és una cosa pues, que el neuròleg pues, pot corregir amb fàrmacs, o sigui, és buscar la causa. Després hi ha un altre tipus, potser un dels més freqüents d'insomni, que és el que en diem l'insomni crònic psicofisiològic, i que són pues, persones que quan van al llit, en comptes pues, de relaxar-se i sense donar-se compte, pues, quedar-se adormides, pues, el que es fan és pues, s'activen mentalment i comencen pues, a rumiar, no? A repassar el que han fet durant el dia, els problemes, el que faran el dia següent, també a preocupar-se en que no dormiran, i es va fent una bola que en comptes de pues, baixar l'activitat mental i relaxar-se, pues, es van activant, i en aquest estat pues, clar, és complicat dormir-se i acaben tardant pues, una o dues hores. Ara bé, un cop que aconsegueixen agafar el son, molts cops pues, ja dormen bé fins al matí, però els hi costa.
I també ja a vegades ens passa, tots ens ha passat, suposo, alguna vegada, que t'aixeques i diu avui he dormit fatal. Té una sensació de que has estat 7-8 hores al llit, però que realment en cap moment has tingut aquella profunditat que suposo que necessitem del son per tal de que sigui realment sigui útil, pues, pel que necessitem.
Això pot passar, si és algú puntual, pues, tampoc no em preocuparia, no? Vull dir, pot ser una mala nit, però quan és algú continuat, pues, gairebé a diari, pues, home, seria un motiu, pues, també de consultar, pues, en algun metge i veure per què aquell son no és reparador. Si hi ha, pues, algun problema mentre dormim, no? Una causa freqüent, pues, per exemple, pues, són les apnees durant el son, que aquí és important, pues, preguntar moltes vegades no a la persona, pues, que ho pateix, perquè aquesta persona, pues, està dormida, però si no a la persona que dorm al costat, no? A la parella, preguntar, pues, si ronca fort i sobretot, pues, si han observat que faci com pauses de la respiració mentre estan dormits, no?
De fet, el tractament per aquest tipus de persones que ho pateixen és un CPAP, diguem, és una mascarilla que es posa, no? Que es posa amb un cert índex d'oxigenació, no? I que ajuden a que la persona, bueno, descansi
millor. És una màquina que dona una pressió d'aire, no dona oxigen ni res, bàsicament perquè són el que en diem apnees obstructives, i és que la via aèria, la faringe, la gola, es col·lapsa i es tanca. Aleshores aquesta màquina el que fa és donar una pressió i manté, pues, la gola, la faringe oberta perquè, pues, l'aire passi, però qui respira i l'oxigen, pues, l'agafem de l'habitació, i aquí la màquina no ens ajuda, no? L'únic que fa és mantenir, pues, un tub que es col·lapsa i es tanca, pues, mantenir-lo obert com si l'inflés, no? perquè ho entengueu.
De fet, la meva experiència personal de lo poc que conec aquest món, sé de casos de gent que potser no ho sabien que tenien apnees de la son, han fet aquest tipus de tractament i fins i tot el caràcter les ha canviat moltíssim, han perdut pes en poc temps, i jo crec que tot això és, pues, perquè després de trobar el problema han pogut trobar la solució i han aconseguit que el descans sigui una cosa, pues, placentera i de dia rere dia.
I a vegades, vull dir, clar, vull dir, tampoc ells quan estan, se n'adonen de lo malament quan es posen la CPAP i es corregeix, pues, totes les apnees i dormen bé, però abans tampoc no se n'adonaven molts cops del tot, perquè, pues, van, com que és un problema, pues, crònic que molts cops, pues, porta anys, pues, es van com habituant, pues, a no dormir bé i a trobar-se, pues, cansats i amb una certa somnolència durant el dia, però quan es posen la CPAP i dormen bé i veuen la diferència, doncs molts cops se n'adonen de lo malament que estaven.
Una altra cosa que ens trobem molt habitualment és que la gent sol prendre fàrmacs per dormir. Una mica sembla que tots voldríem entendre que lo més natural i el més correcte seria que no se n'utilitzessin, pues, perquè hi ha tractaments que evidentment, pues, no, hi ha gent que pot tenir la sensació de que allò ho necessita i si no ho pren, pues, ja no podrà dormir. Una mica, què ens podeu dir dels tractaments que es donen per l'insomni?
Mira, el que és allò, una pastilla per dormir, la veritat que jo no sóc en general partidari. Una situació, pues, concreta, per exemple, el que és un insomni agut, pues, perquè tenim un estrès personal, puntual, pues, pel que sigui. Vull dir, ara, per posar exemples, pues, mira, la mort d'algun familiar, problemes, pues, a la feina o puntuals, i, pues, bueno, passes, pues, uns dies, unes setmanes, pues, dolentes, i dorms malament, pues, bueno, prendre algú en aquell moment em sembla indicat, però ja quan el problema és crònic, no és la solució, no? Les pastilles, pues, poden ajudar una temporada quan es comencen, però després el problema segueix igual i amb la pastilla. Aquí jo crec que quan el problema és crònic, lo important és veure quina és la causa i intentar corregir-la, no fer un tractament simptomàtic de l'insomni amb pastilles per dormir, perquè no ho arreglaran a la llarga. I acabarem amb la pastilla a sobre.
I ja abans d'acabar, perquè el temps se'ns està tirant a sobre, agradaria que ens parléssim una mica, perquè a la vida hi ha situacions que, que poden, les persones poden patir alteracions en l'horari de la son, doncs, per exemple, per tema laboral. Per exemple, estic pensant en la gent que treballa a torns de nit i que, evidentment, doncs, el fet d'anar canviant de torns els hi pot dificultar
problema.
I pot fer que el cos vagi una mica, sigui tot una disbauxa, no? Hi ha alguna cosa que es pugui fer o que puguem aconsellar amb aquesta gent que treballa a torns i que, per tant, de tant en tant treballa a la nit, de tant en tant treballa el de dia, o el de dia no fa res i hi ha dies que, nits que
ja,
treballa...
Ja és. La veritat que aquest és un tema difícil, no? Perquè, clar, vulguis o no, el que està, el que li estàs dient al cervell és que dormi quan hauria d'estar despert, no? Si tens un torn de nit i surts i t'has d'anar, pues, que durant el dia dormi, després per la nit que hauria d'estar dormint, pues, que estigui despert. És un tema, pues, complicat, i més quan hi ha torns que els van canviant de forma contínua, no? Jo crec que potser una cosa recomanable seria, pues, intentar tenir, pues, uns torns que fossin més o menys regulars. A vegades algú que pot ajudar, sobretot en el torn de nit, és si es pot fer, pues, una dormideta petitona de 20-30 minuts per allà al mig. Hi ha alguns estudis que diuen que poden ajudar, però realment això dels treballs per torns és complicat. És complicat perquè és anar contra la natura del nostre cervell.
I ara que has comentat una mica lo del trencar la son, què ens podries dir de la migdiada?
La migdiada
també és necessària, encara que només sigui aquells 10 minuts, possiblement no tindria que ser molt llarga, però aquells 10 minuts sempre he sentit que potser ajuden a mantenir una bona qualitat de l'atenció durant la tarda i trenques una mica la tasca del diària, i en aquell moment que trenques, només encara que siguin 10 minuts, doncs ja n'hi ha suficient perquè el cos torni a reprendre amb més força.
Com t'he comentat abans, tenim un rellotge intern que té un ritme circadià i que ens diu que per la nit hem de dormir. Doncs bé, cap al migdia, cap a les 2-3, vale? Aquest rellotge torna a tenir un altre petit pic que ens predisposa a dormir. Aleshores, aquest pic és el que explica la migdiada, i fer una migdiada, doncs, de 10-20 minuts, una migdiada curteta, doncs, pot ser bo. Ara bé, una migdiada ja llarga de més de mitja hora, d'una hora, dues hores, no és bona. I
no, perquè fins i tot pot comprometre la dormida de la nit. Que...
O molts cops ens diu que hi ha algun problema, no? Que o dormim massa poc per la nit, o que per la nit el son que tenim no és de bona qualitat. Ara bé, no fer la migdiada tampoc passa res, eh? Vull dir, si no fem una migdiada de 10 minuts, pues el nostre cos, pues,
no aguanta, l'entrada aguanta.
L'important és dormir bé per la nit, a les 7, i si poden ser més a prop de les 8 hores, millor. Però una migdiada llarga segur que no.
No, perquè a vegades en acabat t'aixeques més malament del que t'has ficat al llit, o t'has ficat estirat, segurament. Bé, el temps se'ns ha tirat a sobre, ja estem quasi al voltant dels 30 minuts. Agrair-te que hagués estat aquí als micròfons de la nostra ràdio per explicar-nos una mica la importància de la son, i si vols afegir alguna cosa més.
Bueno, encara quedarien coses per parlar, ens hem centrat molt
no,
en el tema...
Segurament ha sigut una cosa més general i...
Però que hi ha més problemes de son, que de vegades, pues, el problema és que no dormim bé per la nit, sinó és que s'adormen durant el dia. Hi ha persones que tenen problemes de que s'adormen durant el dia, i després un altre problema que no és infreqüent és el que nosaltres en diem les parasòmnies, que són, pues, persones que tenen, pues, conductes o fan coses anormals durant la nit mentre estan dormits. Però...
Són coses que, com que el nostre programa va aguantant en antena i porta molts anys porta molts anys en antena i ho anem fent regularment, si convéns tornem a posar en contacte i parlarem de la segona part, per entendre's.
Serà un plaer.
Doncs, el dit, moltes gràcies per estar aquí a Ràdio Falset i fins una altra.
A vosaltres, moltes gràcies.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand. I a la part tècnica, el Toni Escoda. Ens podeu tornar a escoltar el diumenge a la tarda i el dimarts al vespre. I si voleu, a la web de Ràdio Falset. Ara us deixem amb el Fent Camí, que de ben segur us portarà a algun paratge interessant. Nosaltres ja hem acabat per aquest any. Només ens queda desitjar-vos unes bones festes i que tingueu un bon any 2017 ple de salut. Ens retrobem ben aviat. Adéu-siau. What can you do when our love affair is